amb Marta Pardell.
La cursa electoral cap a les municipals afecta de ple l'Ajuntament de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a alcalde. I ho fa a 4 mesos per als comicis.
Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas. Aquest matí he comunicat la meva renúncia com a primer tinent d'alcalde i com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ho faig per dedicar-me al 100% a construir una candidatura sòlida que tingui com a objectiu obrir una nova etapa a Barcelona.
D'entrada, aquesta renúncia no ha de comportar canvis al govern municipal, ja que Laia Bonet substituirà Collboni. És dilluns, 23 de gener de 2023, i tenim més titulars. L'oposició en ple critica la decisió de Jaume Collboni, Sònia Kerr.
La qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral. El regidor de Presidència, Jordi Martí, i els candidats Xavier Trias i Ernest Maragall s'hi han mostrat molt crítics.
Segurament fruit dels nervis i dels càlculs i d'aquesta ansietat que la política provoca, una decisió que, des del meu punt de vista, és del tot errònia.
I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç per aprovar els pressupostos.
Uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que han fet arribar el president Pere Aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social.
La mesa sindical de Sanitat desconvoca la vaga de dimecres i dijous per un defecte de forma, però l'aturada que lidera Metges per Catalunya continua en peu.
Això si no hi ha un acord d'última hora en la reunió que celebraran aquesta tarda Salut i Metges de Catalunya. També es manté vigent l'aturada de demà i dimarts convocada per la Intersindical i Infermeres de Catalunya.
En cultura, rebuda al Palau de la Generalitat els grans triomfadors dels Premis Gaudí.
Una trobada durant la qual la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha tornat a reclamar l'aprovació dels pressupostos per garantir un millor finançament, ha dit, del sector.
Pel que fa als esports, en bàsquet, Barça Unicaja i Joventut de Badalona, Baskonia. Eduard Cabré.
Aquests seran els quarts de final de la Copa del Rei que jugaran a Badalona aquest mes de febrer. Els anfitrions eviten el Barça i el Madrid en cas de continuar endavant, mentre que els blaugranes defensen el títol.
Un dia més estem molt pendents de l'onada de fred que afecta Catalunya i que pot portar nevades a cotes baixes les pròximes hores. Avui s'ha desactivat, però, l'alerta del pla Bencat. Servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'aquest ambient fred i és que a hores d'ara encara trobem valors negatius cap a les cotes més altes del Pirineu, també en punts de l'altiplà central entre la comarca de la Segarra i de l'Anoia. També trobem aquests valors negatius a la zona de Prades, ara mateix amb menys un grau, o cap al massís del Port. A d'altres indrets del país l'ambient és molt fred, amb valors encara de cap a l'interior que es mouen entre 0 i 5 graus, per tant, temperatures molt i molt baixes. I aquest ambient fred ens acompanyarà bona part de la tarda, també durant la resta de la setmana. I al llarg d'aquesta tarda el que tindrem també és el cel variable, i és que ens han anat arribant aquests núvols mitjans que a la vegada que fa sol també deixa el cel enterbolit. Tot i això, poca precipitació, tan sols cap a la cara nord del Pirineu, que evidentment serà en forma de neu. D'altra banda, atenció que demà sí que ens arriben més canvis, a banda del fred que es mantindrà, arriba precipitació feble, però atenció amb la cota de neu perquè s'espera que nevi a cotes poc usuals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la cursa electoral de cara a les municipals del mes de maig. Això no implica, però, la sortida del PSC del govern de Barcelona, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Collboni, en una compareixença aquest migdia, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament, però com a alcalde. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Membres del partit a primera fila l'han aplaudit tant que fins i tot Collboni ha dit «intentarem que això sigui una roda de premsa». Portava la seva intervenció escrita i ha llegit cada paràgraf en català i castellà. Ha explicat que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat. I de manera indirecta s'ha referit així als seus adversaris principals, Colau, Maragall i Trias.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte. ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
Laia Bonet afegirà les competències de Collboni a la seva cartera i la resta de regidors socialistes continuaran exercint les seves responsabilitats. La renúncia de Collboni es farà efectiva l'1 de febrer, de manera que encara participarà del plenari d'aquest mes.
L'oposició en ple ha criticat la decisió de Jaume Collboni i la qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral, entre d'altres objectius. Tots els grups s'hi han referit. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, sí, ha estat l'última reacció que s'ha produït aquest matí, fa només uns minuts, però de la que en primer lloc ens ocupem. És la veu de la part del govern municipal dels comuns, el regidor de presidència i tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, que a més dels qualificatius que acabes d'enumerar, Marta, ha afegit que la decisió de Collboni és irresponsable, és un error, i que cap ciutadà de Barcelona l'entendrà.
És evident, la decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. Però, escolti, cadascú és prou gran per prendre les seves pròpies decisions. És inexplicable. És una volta de cargol que costa molt d'entendre. Perquè, insisteixo, algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar. És una contradicció. No hi haurà cap ciutadà que ho entengui.
I la segona reacció destacada del dia, la de Xavier Trias, l'alcalde Pla de Junts i mimat per les últimes enquestes, que s'ha atribuït a ell mateix, a la seva pròpia candidatura, al moviment de Collboni.
El fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern, que no funciona. Aquest ajuntament no funciona.
En aquest sentit, la resta de grups coincideixen a afirmar que la marxa de Collboni posa de manifest el fracàs del projecte conformat per Comuns i el PSC per a la ciutat de Barcelona. El líder d'Esquerra, Ernest Maragall, es presenta ell mateix com l'alternativa, diu que ell sí es mantindrà al peu del canó, tot el contrari que Collboni ha afegit.
El senyor Collboni fuig, nosaltres estem aquí.
I des de València, Eva Parera ha plantejat aquesta pregunta, l'encara primer tinent d'alcalde de Barcelona per uns dies més.
Que vostè considera que el govern de 4 anys del PSC amb Colau ha estat un fracàs i per tant vostè se'n va a fora a explicar quin és el seu programa de govern. No és el mateix que defensaran i han estat defensant els seus regidors i vostè com a tinent d'alcalde dintre de l'Ajuntament?
Des del PP, Daniel Cirera assegura que Collboni ha demostrat que no li importa Barcelona i Júlia Barea, de Ciutadans, creu que la marxa de Collboni és una pantomima.
Gràcies, Anna Ruiz. Seguim amb la política més enllà de l'Ajuntament de Barcelona, ja que sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç perquè Catalunya tingui pressupostos aquest any, uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que han fet arribar el president aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social. S'ha celebrat aquest migdia al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, el govern continua estenent la mà al PSC i a Junts per Catalunya, però el reclamen celeritat per tancar un acord el més aviat possible. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La reunió del Consell de Diàleg Social ha estat l'escenari que Pere Aragonès ha escollit per informar els agents econòmics i socials de com es troben les negociacions per aprovar els comptes d'aquest 2023. De moment, però, encara encallades. Enmig, doncs, d'aquest escenari, les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats Comissions Obreres i UGT han aprofitat la trobada per fer evident que calen uns nous pressupostos i que seria una irresponsabilitat no tenir-los. Escolteu el president de Pimec, Antoni Cañete, i el secretari general de l'UGT, Camil Ros.
Dintre de la reunió hem tingut la sensació de que tenim els pressupostos com el país. Estem a zero graus, això ni fred ni calor. Tenim els pressupostos en zero graus.
Tenim un problema entre contingut i continent. La dificultat està en el continent, en les qüestions d'infraestructures que s'han situat en el marc d'aquesta negociació.
En la mateixa línia s'han expressat des del govern on asseguren que l'únic obstacle que els separa d'un acord amb el PSC és el de la finalització de la B40 i en aquest sentit han assegurat que faran un últim esforç. La consellera de la presidència és Laura Vilagrà.
La situació està en un punt complex, però en tot cas també hem coincidit amb els agents amb la necessitat que hi hagi pressupost i amb no deixar perdre recursos, amb no deixar perdre milions d'euros, que podria ser el cas si no es poguessin aprovar aquests pressupostos. Per tant, per estabilitat, per solvència, i per responsabilitat necessitem pressupostos el més aviat possible.
El Consell de Diàleg Social és un organisme que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social a Catalunya i la seva opinió s'ha tingut en compte per primera vegada en l'elaboració del projecte de pressupostos per al 2023.
Doncs des de Junts per Catalunya ja tenim resposta, no se senten gens pressionats per aquesta reunió del president aragonès amb agents socials i econòmics. A més, li demanen que es decideixi entre el PSC i ells per tal d'aprovar els comptes.
El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha dit que per aprovar els pressupostos calen escons i no reunions amb sindicats i patronals.
Està molt bé escoltar aquests sectors, repetim, però per aprovar els pressupostos no es necessiten les patronals i els sindicats, sinó que es necessiten escons i es necessiten diputats. I Esquerra Republicana només compta amb 33 diputats dels 68 que són necessaris per aprovar uns pressupostos. I per altra banda, també demanem al president aragonès que no s'amagui darrere les entitats.
Demà, Junts per Catalunya i el govern tornen a reunir-se per mirar d'acordar els pressupostos.
I en política nacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès que implantarà el seu pla de qualitat democràtica, que inclou que governin els alcaldes de les llistes més votades si arriba a la Moncloa.
La proposta es limita només a les alcaldies i Feijóo no ha fet referència al govern central o a les comunitats autònomes. El pla inclou 60 mesures, com la recuperació del delicte de sedició, deixar sense efecte la reforma de la malversació i tipificar el delicte de referèndum il·legal.
Notícies en xarxa.
La Mesa Sindical de la Sanitat ha decidit desconvocar la vaga prevista per dimecres i dijous davant d'un possible defecte de forma en l'avís de la convocatòria a les patronals.
Això no afecta, però, ni la convocatòria de metges de Catalunya, que tira endavant, ni tampoc la vaga d'infermeria convocada per la Intersindical i Infermeres de Catalunya de cara a demà i dimecres. El sector de la infermeria es manifestarà demà a les 11 a Barcelona, mentre que Metges de Catalunya iniciarà la protesta davant del Departament de Salut a les 10 del matí fins a arribar a l'estació de Sants.
Això, si res no canvia, en la nova reunió contra el rellotge que es fa aquesta tarda entre el Departament de Salut i Metges de Catalunya. El sindicat Ivan va ànim negociador, però deixa clar que mantindrà el calendari d'aturades fins que l'entesa sigui bona. Lamenten que els responsables de la conselleria no els rebessin fins a la setmana passada, quan van anunciar les protestes fa ja prop de 2 mesos, per tal de tenir temps per negociar. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A cuita corrents per acabar posant sobre la taula solucions en la línia correcta, però sense concreció, sobre les millores laborals i professionals dels metges i metgesses. No són maneres per al secretari general de Metges de Catalunya de reaccionar a les demandes d'aquest col·lectiu. Xavier Lleonart ha explicat a la xarxa que han fet modificacions a la proposta de salut a la primera reunió de fa 5 dies i aquesta tarda faran la seva contraproposta.
Els documents que hi aportarem aquesta tarda, doncs hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
El portaveu del Sindicat de Metges avisa que les negociacions no seran fàcils i, de moment, mantenen el calendari de vagues.
Per nosaltres, o sigui, encetem un procés negociador que és complex i que els telespectadors entendran que no se solventa en 2 estonetes. I, per tant, nosaltres estem disposats a continuar negociant fins trobar la solució. I, evidentment, això anirà en paral·lel a les convocatòries de vaga.
Metges de Catalunya esperen un seguiment massiu de les aturades convocades dimecres i dijous d'aquesta setmana i, de forma parcial, els dies 1, 2 i 3 de febrer.
També els taxistes preparen mobilitzacions de cara a dimecres amb una gran aturada de vehicles que preveu omplir la Gran Via de Barcelona fins al carrer Entença i el Passeig de Gràcia fins a Rosselló.
A partir de 2:15 es preveu que milers de vehicles ocupin aquestes vies, quedaran lliures els carrers que creuen i també el carril bus taxi com a carril d'emergència. Allà els conductors celebraran una assemblea per decidir futures mobilitzacions, la més immediata al Congrés de l'Audiovisual ICE, que comença la setmana que ve a la capital catalana.
I en relació a la vaga del sector educatiu, treballa fixat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules d'infantil i fins a secundària de cara a la vaga de dimecres i dijous.
També hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial i les llars d'infants. També pel que fa a monitors de menjador, servei de cuina, acollida extraescolars i atenció a necessitats educatives específiques. Els serveis mínims de la vaga sanitària garanteixen les urgències, les UCI o les unitats de neonatologia i quimioteràpia al 100%. Als centres d'assistència extrahospitalària s'ha de garantir un 25% del personal a urgències el primer dia i un 33% al segon.
Sí, és un quart de tres. La onada de fred que afecta Catalunya pot portar neu a cotes baixes a partir de demà, de fins a 200 o 300 metres. Seran nevades de poca intensitat, però molt generalitzades.
I de cara a dijous, el pas d'un front fred obrirà les portes a una descàrrega d'aire fred d'origen polar que comportarà de nou un descens de la temperatura.
Una onada de fred que té un gran beneficiat al camp, així ho asseguren els pagesos que veuen amb bons ulls les baixes temperatures perquè afavoreixen que els arbres floreixin i comencin a donar fruits quan toca, i no abans d'hora. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Des d'Unió de Pagesos asseguren que les baixes temperatures actuals faran que les collites es recullin quan toquen i no abans d'hora. D'aquesta manera, la fruita, per exemple, estarà en òptimes condicions perquè haurà tingut un procés de maduració complet. De totes maneres, els canvis bruscos de temperatura poden malmetre la collita, com pot passar amb les carxofes del Baix Llobregat. És aquí on l'administració s'hi ha de volcar més amb les assegurances per pèrdues que reben els pagesos, que actualment són insuficients, com ha dit en declaracions a la xarxa el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente.
Hem de començar a pensar com a país que tindre una metodologia d'assegurança que fos bona, no la que tenim ara, que ve del Ministeri, no és suficient i no cobreix realment les necessitats de la pagesia.
Vicente ha demanat que s'impulsi la recollida d'aigua de pluja per garantir el rec a tot el camp, en un context en què els embassaments estan a mínims i hi ha restriccions d'ús d'aigua per la falta de pluges.
A Tarragona, la Creu Roja calcula que la majoria de persones sense sostre aniran als albergs socials aquesta nit per les baixes temperatures. L'entitat que participa en la sortida nocturna de l'operació Iglú, que es farà aquesta nit, ha sondejat entre les persones que dormen al carrer i creuen que molts sí que acceptaran l'ajuda. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Malgrat la situació meteorològica adversa, Creu Roja té activa tot l'any la unitat d'emergència social a la ciutat de Tarragona, que s'encarrega de sortir cada diumenge al vespre per oferir ajuda a les persones sense sostre. L'entitat participarà en la sortida d'aquesta nit amb la Guàrdia Urbana i Protecció Civil i es dividirà en la ciutat en dues parts. Tot i que normalment les persones no volen allotjar-se en les pensions, amb la baixada de les temperatures previstes per aquest dilluns, Omar Kassem, tècnic de la Creu Roja, ha explicat que molts sí que s'acolliran a l'ajuda.
Ayer estuvimos sondeando un poco y la mayoría de los que preguntamos querrán estar albergados. Entonces, quizá esta operación y club de este año, bueno, este invierno, pues tengamos un mayor porcentaje de personas que quieran ser llevadas, trasladadas al albergue.
El tècnic de la Creu Roja ha agraït la tasca preventiva que es fa amb la resta d'organitzacions, però demana més esforços en la reinserció de les persones. Kassem ha manifestat que a poc ho estan aconseguint.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau municipal, avui ens volem fixar en la tasca del Parlament Europeu en relació als ajuntaments i com aquests es poden beneficiar d'allò que es promou des de Brussel·les i Estrasburg. Ens ho han explicat dos eurodiputats catalans del grup dels Verds Aliança Lliure d'Europa. Mont Carvajal.
Tots dos asseguren que a Europa les lleis es fan pensant en el món local. L'eurodiputat de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ho té molt clar i posa un exemple.
Jo crec que els ajuntaments saben que el Parlament Europeu és un gran aliat. Ho ha sigut en molts àmbits, no? I us posaré un exemple. Quan vam aquí regular el Fons de Recuperació Europeu, va ser el Parlament Europeu el que va demanar que hi hagués una reserva d'aquest Fons de Recuperació perquè els municipis gestionessin directament el Fons de Recuperació.
El vincle més perceptible entre els ajuntaments i el Parlament Europeu és la possibilitat d'accedir a diners, programes i subvencions per tirar endavant les seves polítiques locals. Per això, qui va ser alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Soler, d'Esquerra Republicana, els anima a fer-ho.
Jo faria una crida als que encara no ho fan, pot ser un ajut, encara més tenint en compte que les finances municipals sempre són limitades, no? Però en molts casos fins i tot són precàries.
Un dels exemples de la relació entre el que passa als nostres barris i ciutats i a Estrasburg és la consecució la setmana passada de la creació de la capitalitat del comerç de proximitat i el compromís d'Europa de preservar-lo i promocionar-lo.
Seguim en clau local perquè a 4 mesos per a les eleccions municipals els ajuntaments van fent balanç de la seva tasca. Avui ha estat el torn de l'equip de govern de Reus, que assegura que ha executat el 75% del seu pla d'acció municipal 2019-2023. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
D'entre les actuacions finalitzades del Pla d'Acció Municipal reusenc, en destaquen el nou Pla Local de Joventut o d'Habitatge, la creació del Consell Municipal de la Cultura, el nou parc de lliscament o el nou centre d'empreses CEPIT al Tecnoparc. També l'actuació urbanística de la zona del Carrilet, la bienalització de determinades àrees de la ciutat o l'impuls del Pla Estratègic de Ciutat. En total s'ha executat el 75% del PAM, però l'equip de govern preveu acabar el mandat amb un compliment del 80%. Noemí Llauradó, la vicealcaldessa de Reus.
Creiem que això és un molt bon nivell d'execució, tenint en compte que això no és l'execució de tota l'acció de govern que fa el govern de l'Ajuntament, sinó que només és l'execució del Pla d'Acció Municipal. El govern, a banda d'executar el Pla d'Acció Municipal, ha dut a terme més acció de govern i ara el que donem compte és només d'aquesta eina, d'aquest instrument.
L'alcalde Carles Pellicer també ha manifestat que molts concursos públics han quedat deserts per l'increment de costos i la inflació provocats per la guerra d'Ucraïna.
Repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional ha detingut a Sitges un pederasta acusat d'agredir sexualment diversos menors del seu entorn més proper.
L'arrestat, ara en presó provisional, gravava les agressions ocultant el seu rostre i les penjava a internet a diferents canals del web fosc utilitzats per pedòfils d'arreu del món. Segons la policia, s'han pogut identificar fins ara 6 víctimes d'entre 3 i 10 anys i s'ha provat que l'autor cometia agressions, com a mínim, des de l'any 2016. Les víctimes fins ara identificades eren fills d'amics o menors amb qui havia conviscut tots nens. La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes, ja que s'ha detectat que l'investigat havia estat monitor de diferents clubs de futbol.
I un acord entre les parts rebaixa la condemna al monitor d'un casal d'Artés, al Bages, acusat d'abús sexual a menors.
El judici s'ha celebrat avui a l'Audiència de Barcelona i ha acabat en conformitat, és a dir, la fiscalia li demanava 24 anys de presó, però després d'admetre els abusos, la pena s'ha rebaixat a 2 anys i 11 mesos per un acord entre les dues parts. El jutge ha suspès la presó després del compromís del jove de no cometre cap més delicte en 5 anys i també de realitzar un curs de formació sobre educació sexual.
És moment per la cultura. Els guanyadors dels Premis Gaudí d'enguany han protagonitzat la tradicional rebuda al Palau de la Generalitat aquest migdia, una trobada que la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha aprofitat per tornar a reclamar l'aprovació dels pressupostos per garantir un millor finançament del sector. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El fred que feia aquest matí al pati de les Tarongers, al Palau de la Generalitat, no ha espantat els guanyadors i guanyadores del Gaudí que han participat en la recepció del president. La directora Carla Simó, l'actor Àlex Brendemühl o les noies testimoni del documental El sostre groc han rebut la salutació de Pere Aragonès i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. El president ha dit que s'ha demostrat que a Catalunya hi ha un gran talent.
Ens hi diga on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat, es pot fer també cinema en una llengua de 10 milions de parlants i tenir els màxims reconeixements no només en el propi país, sinó també a nivell continental.
També hi ha hagut lloc per a les reivindicacions. Així, la presidenta de l'Acadèmia, Judit Collell, ha reiterat el seu missatge de la gala i ha demanat un acord per als pressupostos que ajudi a materialitzar els 100 milions d'euros més per cultura consignats.
Gràcies, David Navarro. I encara en clau cultural, hem de lamentar la mort del crític de cinema de La Vanguardia, Lluís Bonet Mojica. Ha mort aquest diumenge als 77 anys a conseqüència d'un infart.
Bonet va iniciar la seva carrera el 1965 al setmanari Siglo XX, després va col·laborar amb el Correo Català, Diario de Barcelona, Oriflama i en publicacions com Mundo Joven. A banda de la tasca periodística, Bonet també va ser autor de diferents publicacions especialitzades en cinema.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que aquest migdia s'ha fet a Badalona el sorteig de la fase final de la Copa del Rei. Els anfitrions del Joventut de Badalona s'enfrontaran al Baskonia divendres 17 de febrer a l'Olímpic Badaloní, mentre que el Barça jugarà l'eliminatòria de quarts de final amb Unicaja de Màlaga. La farà el dia abans, dijous. D'aquesta manera, els badalonins eviten els rivals més difícils en un hipotètic camí fins a la final. No es creuarien abans ni en Barça ni en Madrid, mentre que el Barça, que és l'actual campió de la competició, en cas de guanyar el duel de quarts de final als andalusos, s'enfrontaria al campió de l'eliminatòria entre el Madrid i el València. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
La penya debutarà a la Copa del Rei de Badalona 2023 enfrontant-se al Baskonia en els quarts de final. Els verdinegres jugaran aquest primer partit divendres 17 de febrer a 9:45 de la nit i en cas de passar a semifinals s'enfrontaran al guanyador al Tenerife Gran Canària dissabte 18 de febrer també a 9:45 del vespre. Els altres dos emparellaments han estat Real Madrid-València i Barça-Unicaja. Pel que fa al sorteig de la minicopa, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup B juntament amb Barça, Unicaja i Gran Canària, mentre el grup A el formen Múrcia, València, Madrid i Betis. Aquest ha estat el resultat del sorteig celebrat avui al Badalona Centre Internacional de Negocis i que dona el tret de sortida a una Copa del Rei que no celebrava a Badalona des de 1984, fa gairebé 40 anys.
I en futbol, a primera divisió masculina, el Barça continua guanyant. Els blaugranes es van imposar amb un gol de Pedri al Getafe per 1-0 i es mantenen líders en solitari, si bé el Madrid també va aconseguir la victòria. Se'n va més i segueix perseguint els blaugranes, que es mantenen amb 3 punts d'avantatge. Després del partit d'ahir, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, va voler disculpar-se de les primeres declaracions en assabentar-se de l'empresonament de Dani Alves. L'escoltem.
I sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas. No? Crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta crítica, l'entenc i demano disculpes. Em sap greu, de veritat. No he passat un dia gens agradable i sé que la meva veu és molt important, formo part ara del per mi el club més gran de la història i em sap greu aquest malentès. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Ja, ho sento de veritat.
Per cert, que el partit de Copa del Rei d'aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra la Reial Societat serà arbitrat per Jesús Gil Manzano, que l'últim partit que va dirigir el Barça va ser qui va expulsar a Robert Lewandowski al Camp d'Osasuna. També en futbol, la Supercopa femenina porta cua. I és que el Barça va guanyar la final, però des de l'Associació de Futbolistes, l'AFE, s'ha denunciat que la Federació Espanyola de Futbol va menysprear les jugadores del Barça i de la Reial Societat a la final, ja que es van haver de recollir i posar elles mateixes les medalles, a diferència del protocol que segueix en la final de la Supercopa masculina. Cap de les autoritats van baixar a la gespa de l'estadi de Mèrida a entregar aquestes medalles. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El Sol es mou. A l'univers tot es mou. No hi ha res que estigui quiet, i el Sol no és cap excepció, i també es mou. Però com es mou si està al centre del sistema solar i tots els planetes giren al seu voltant? El Sol i tot el sistema solar es troben dins d'una galàxia, la Via Làctea. Les galàxies són agrupacions de milers de milions d'estrelles que giren al voltant del seu centre. En el nostre cas, la Via Làctea conté uns 200.000 milions d'estrelles. És una galàxia espiral barrada. Espiral perquè les estrelles es disposen sobretot en diversos braços espirals i barrada perquè el seu nucli no és esfèric, sinó que té forma allargada, com una barra, formada per una gran concentració d'estrelles. El Sol no està a prop del centre galàctic, sinó que està força allunyat, en un dels seus braços espirals, l'anomenat braç d'Orió. Doncs bé, el Sol, amb tot el sistema solar al seu voltant, es mou girant al voltant del nucli de la Via Làctea, a uns 792.000 km per hora, i tarda uns 225 milions d'anys en fer una volta. Podríem dir que un any galàctic dura tots aquests anys. Però, a més, la Via Làctea forma part del que s'anomena el grup local, un grup d'unes 80 galàxies. En el grup local destaquen dues galàxies, tant per la seva mida com per la seva massa o nombre total d'estrelles, la galàxia d'Andròmeda i la Via Làctea. Aquestes dues galàxies s'atrauen gravitatòriament i s'estan acostant a tota velocitat. Es calcula que d'aquí a uns 4.000 milions d'anys es fusionaran convertint-se en una galàxia molt més gran. El grup local de galàxies forma part del supercúmul de Virgo. Aquest està format per un centenar de grups galàctics on destaca el cúmul de Virgo, d'on deriva el nom del supercúmul. El grup local és atret cap al cúmul de Virgo. Per tant, la Via Làctea també es mou cap allà a tota velocitat. I el supercúmul de Virgo forma part del supercúmul Laniakea. és un supercúmul de supercúmuls de galàxies. El nostre supercúmul de Virgo també es mou dins del supercúmul de l'Haniakea. Per tant, el nostre Sol, i amb ell nosaltres, es mou a una gran velocitat per tot l'univers, atret gravitatòriament per diferents estructures.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La cursa electoral cap a les municipals afecta de ple l'Ajuntament de Barcelona. El primer tinent d'alcaldia, el socialista Jaume Collboni, deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a alcalde. Ho fa a 4 mesos per als comicis.
Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas. Aquest matí he comunicat la meva renúncia com a primer tinent d'alcalde i com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Ho faig per dedicar-me al 100% a construir una candidatura sòlida que tingui com a objectiu obrir una nova etapa a Barcelona.
D'entrada, aquesta renúncia no ha de comportar canvis al govern municipal, ja que Laia Bonet substituirà Collboni. És dilluns 23 de gener de 2023 i tenim més titulars. L'oposició en ple critica la decisió de Jaume Collboni, Sònia Kerr.
La qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral. El regidor de presidència Jordi Martí i els candidats Xavier Trias i Ernest Maragall s'hi han mostrat molt crítics.
Segurament fruit dels nervis i dels càlculs i d'aquesta ansietat que la política provoca, una decisió que, des del meu punt de vista, és del tot errònia.
I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç per aprovar els pressupostos.
Uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que han fet arribar el president Pere Aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social.
La mesa sindical de Sanitat desconvoca la vaga de dimecres i dijous per un defecte de forma, però l'aturada que lidera Metges per Catalunya continua en peu.
Això si no hi ha un acord d'última hora en la reunió que celebraran aquesta mateixa tarda Salut i Metges de Catalunya, també es manté vigent l'aturada de demà i dimarts convocada per la Intersindical i Infermers de Catalunya.
En cultura, rebuda al Palau de la Generalitat dels grans triomfadors dels Gaudí.
Una trobada durant la qual la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha tornat a reclamar l'aprovació dels pressupostos per garantir un millor finançament del sector.
Pel que fa als esports, en bàsquet, Barça Unicaja i Joventut de Badalona, Baskonia, Eduard Cabré.
Aquests seran els quarts de final de la Copa del Rei que jugaran a Badalona aquest mes de febrer. Els anfitrions eviten el Barça i el Madrid en cas de continuar endavant, mentre que els blaugranes defensen el títol.
Un dia més estem molt pendents de l'onada de fred que afecta a Catalunya i que pot portar nevades a cotes baixes en les pròximes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'aquest ambient fred i és que a hores d'ara encara trobem valors negatius cap a les cotes més altes del Pirineu, també en punts de l'altiplà central entre la comarca de la Segarra i de l'Anoia. També trobem aquests valors negatius a la zona de Prades, ara mateix amb menys un grau, o cap al massís del Port. A d'altres indrets del país l'ambient és molt fred, amb valors encara de cap a l'interior que es mouen entre 0 i 5 graus, per tant, temperatures molt i molt baixes. I aquest ambient fred ens acompanyarà bona part de la tarda, també durant la resta de la setmana, i al llarg d'aquesta tarda el que tindrem també és el cel variable, i és que ens han anat arribant aquests núvols mitjans que a la vegada que fa sol també deixa el cel enterbolit. Tot i això, poca precipitació, tan sols cap a la cara nord del Pirineu, que evidentment serà en forma de neu. D'altra banda, atenció que demà sí que ens arriben més canvis, a banda del fred que es mantindrà, arriba precipitació feble, però atenció amb la cota de neu perquè s'espera que nevi a cotes poc usuals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la cursa electoral de cara a les municipals del maig, a la qual és candidat pel PSC. Això no implica, però, la sortida dels socialistes del govern de Barcelona, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Collboni, en una compareixença aquest migdia, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament com a alcalde. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Membres del partit a primera fila l'han aplaudit tant que fins i tot Collboni ha dit intentarem que això sigui una roda de premsa. Portava la seva intervenció escrita i ha llegit cada paràgraf en català i castellà. Ha explicat que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat. I de manera indirecta s'ha referit així als seus adversaris principals, Colau, Maragall i Trias.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades. Ens mereixem noves idees. Ens mereixem un nou projecte. Ens mereixem un nou alcalde amb tota l'energia.
Laia Bonet afegirà les competències de Collboni a la seva cartera i la resta de regidors socialistes continuaran exercint les seves responsabilitats. La renúncia de Collboni es farà efectiva l'1 de febrer, de manera que encara participarà del plenari d'aquest mes.
Una decisió que ha generat un terrabastall de reaccions al llarg d'aquest matí. L'oposició en ple ha criticat aquesta renúncia de Jaume Collboni. La qualifiquen d'irresponsable, poc seriosa, oportunista i fruit del càlcul electoral, entre d'altres adjectius. Tots els grups s'hi han referit en termes molt crítics. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Mata, bon dia. El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha posat veu al malestar de la part de comuns al govern municipal de Barcelona. És fruit dels nervis, del càlcul electoral, de l'ansietat per les enquestes, diu Martí, qui també ha afegit que la decisió de Collboni és una irresponsabilitat i un error difícil d'entendre.
És evident, la decisió és errònia i les formes encara ho empitjoren. Però, escolti, cadascú és prou gran per prendre les seves pròpies decisions. És inexplicable. És una volta de cargol que costa molt d'entendre. Perquè, insisteixo, algú que vol liderar la ciutat no pot abandonar les responsabilitats que té en el govern de la mateixa ciutat que vol liderar. És una contradicció. No hi haurà cap ciutadà que ho entengui.
La segona reacció que destaquem, la de l'alcalde Pla de Junts, Xavier Trias, que s'ha atribuït a la seva pròpia candidatura al moviment anunciat avui per Collboni.
El fet de que em presenti jo crea un atabalament general que fa que tothom fa coses, però no és necessari fer coses tan estranyes com aquesta. I això és una constatació d'un fracàs, espectacular d'aquest govern, que no funciona. Aquest ajuntament no funciona.
En aquest sentit, la resta de grups coincideixen a afirmar que la marxa de Collboni posa de manifest el fracàs del projecte conformat per Comuns i el PSC. De la seva banda, el líder d'Esquerra, Ernest Maragall, s'ha erigit com a alternativa i ha assegurat que ell sí es mantindrà al peu del canó, al contrari de Jaume Collboni.
El senyor Collboni fuig. Nosaltres estem aquí.
Des de València, Eva Parera ha adreçat aquesta pregunta a l'encara primer tinent d'alcalde de Barcelona per uns dies més.
Que vostè considera que el govern de 4 anys del PSC amb Colau ha estat un fracàs i, per tant, vostè se'n va a fora a explicar quin és el seu programa de govern. No és el mateix que defensaran i han estat defensant els seus regidors i vostè com a tinent d'alcalde dintre de l'Ajuntament?
Des del PP, Daniel Cirera assegura que Collboni ha demostrat que a Barcelona no li importa. Júlia Barea, de Ciutadans, creu que la marxa de Jaume Collboni és una pantomima.
Gràcies, Anna Ruiz, i seguim en política, però en aquest cas nacional, ja que sindicats i empresaris reclamen al govern un últim esforç perquè Catalunya tingui pressupostos aquest any, uns comptes que consideren del tot imprescindibles. Aquesta ha estat la principal reivindicació que han fet arribar el president aragonès en la reunió del Consell de Diàleg Social, que s'ha celebrat aquest migdia al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, el govern continua estenent la mà al PSC i a Junts per Catalunya, però el reclamen celeritat per tancar un acord el més aviat possible. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La reunió del Consell de Diàleg Social ha estat l'escenari que Pere Aragonès ha escollit per informar els agents econòmics i socials de com es troben les negociacions per aprovar els comptes d'aquest 2023, de moment, però, encara encallades. Enmig, doncs, d'aquest escenari, les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats Comissions Obreres i UGT han aprofitat la trobada per fer evident que calen uns nous pressupostos i que seria una irresponsabilitat no tenir-los. Escolteu el president de Pimec, Antoni Canyete, i el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Dintre de la reunió hem tingut la sensació de que tenim els pressupostos com el país. Estem a zero graus, això ni fred ni calor. Tenim els pressupostos en zero graus.
Tenim un problema entre contingut i continent. La dificultat està en el continent, en les qüestions d'infraestructures que s'han situat en el marc d'aquesta negociació.
En la mateixa línia s'han expressat des del govern on asseguren que l'únic obstacle que els separa d'un acord amb el PSC és el de la finalització de la B40 i en aquest sentit han assegurat que faran un últim esforç. La consellera de la presidència és Laura Vilagrà.
La situació està en un punt complex, però en tot cas també hem coincidit amb els agents amb la necessitat que hi hagi pressupost i amb no deixar perdre recursos, amb no deixar perdre milions d'euros, que podria ser el cas si no es poguessin aprovar aquests pressupostos. Per tant, per estabilitat, per solvència i per responsabilitat, necessitem pressupostos el més aviat possible.
El Consell de Diàleg Social és un organisme que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social a Catalunya i la seva opinió s'ha tingut en compte per primera vegada en l'elaboració del projecte de pressupostos per al 2023.
Doncs bé, Junts per Catalunya no se sent pressionada per aquesta reunió del president aragonès amb els agents socials i econòmics. De fet, li demanen que es decideixi entre el PSC i ells per tal d'aprovar els comptes.
El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha dit que per aprovar els pressupostos calen escons i no reunions amb sindicats i patronals.
Està molt bé escoltar aquests sectors, repetim, però per aprovar els pressupostos no es necessiten les patronals i els sindicats, sinó que es necessiten escons i es necessiten diputats. I Esquerra Republicana només compta amb 33 diputats dels 68 que són necessaris per aprovar uns pressupostos. I per altra banda, també demanem al president aragonès que no s'amagui darrere les entitats.
Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Marta Vilalta ha fet una crida al PSC en relació als comptes i critica l'immobilisme dels socialistes.
Hi ha altres qüestions que s'estan vinculant als pressupostos, que s'estan supeditant a poder aprovar uns pressupostos que nosaltres considerem que no és útil per a la gent ni per al país. I per tant, si algú vol dilatar per dilatar i vol convertir una carretera, una autopista, en moneda de canvi de tot el que significa un pressupost, ho haurà d'explicar molt bé.
Demà, Junts per Catalunya i Govern tornen a reunir-se per mirar d'acord els pressupostos.
Notícies en xarxa.
La mesa sindical de la sanitat ha decidit desconvocar la vaga prevista per dimecres i dijous davant d'un possible defecte de forma en l'avís de convocatòria a les patronals.
Això no afecta, però, ni la convocatòria de metges de Catalunya, que tira endavant, ni tampoc la vaga d'infermeria convocada per la Intersindical i Infermeres de Catalunya de cara a demà i dimecres. El sector de la infermeria es manifestarà demà a les 11 a Barcelona, mentre que Metges de Catalunya iniciarà la protesta dimecres davant del Departament de Salut a les 10 del matí fins a arribar a l'estació de Sants.
Això si res no canvia en la nova reunió contrarrellotge que es farà aquesta tarda entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya. Hi van anar amb ànim negociador, però deixen clar que mantindran el calendari d'aturades fins que l'entesa sigui bona. A més, lamenten que els responsables de la conselleria no els haguessin rebut fins la setmana passada, quan ells van anunciar les protestes fa prop de 2 mesos, justament per tenir temps per negociar. Avui ho han explicat a la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. A cuita corrents per acabar posant sobre la taula solucions en la línia correcta, però sense concreció, sobre les millores laborals i professionals dels metges i metgesses. No són maneres per al secretari general de Metges de Catalunya de reaccionar a les demandes d'aquest col·lectiu. Xavier Lleonart ha explicat a la xarxa que han fet modificacions a la proposta de salut a la primera reunió de fa 5 dies i aquesta tarda faran la seva contraproposta.
Els documents que hi aportarem aquesta tarda, hi haurà aquest marge superior de concreció i esperem que aquesta negociació sigui franca, sigui raonable i que puguem arribar a aquesta entesa.
El portaveu del Sindicat de Metges avisa que les negociacions no seran fàcils i, de moment, mantenen el calendari de vagues.
Per nosaltres, encetem un procés negociador. Un procés negociador que és complex i que els telespectadors entendran que no se solventa en dues estonetes. I, per tant, nosaltres estem disposats a continuar negociant fins a trobar la solució. I, evidentment, això anirà en paral·lel a les convocatòries de vaga.
Metges de Catalunya esperen un seguiment massiu de les aturades convocades dimecres i dijous d'aquesta setmana i, de forma parcial, els dies 1, 2 i 3 de febrer.
També els taxistes preparen mobilitzacions de cara a dimecres amb una gran aturada de vehicles que preveu omplir la Gran Via de Barcelona fins al carrer d'Entença, així com el Passeig de Gràcia fins a Rosselló.
A partir de 2:15 es preveu que milers de vehicles ocupin aquestes vies, quedaran lliures els carrers que creuen i també el carril bus-taxi com a carril d'emergència. Allà els conductors celebraran una assemblea per decidir futures mobilitzacions, la més immediata al Congrés de l'Audiovisual ICE, que comença la setmana que ve a la capital catalana.
I en relació a la vaga del sector educatiu, treballa fixat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules d'infantil i fins a secundària.
També hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial i les llars d'infants. També pel que fa a monitors de menjador, servei de cuina, acollida, extraescolars i atenció a necessitats educatives específiques. Els serveis mínims de la vaga sanitària garanteixen les urgències, les UCI o les unitats de neatologia i quimioteràpia al 100%. Els centres d'assistència extrahospitalària s'han de garantir un 25% del personal a urgències el primer dia i un 33% el segon.
Són 3:15. L'onada de fred que afecta Catalunya pot portar neu a cotes baixes a partir de demà. Fins a 200 o 300 metres podrien caure nevades. Això sí, de poca intensitat, però seran molt generalitzades.
I de cara a dijous, el pas d'un front fred obrirà les portes a una descàrrega d'aire fred d'origen polar, que comportarà de nou un descens de les temperatures.
Aquesta onada de fred té un gran beneficiat al camp. Així ho asseguren els pagesos, que veuen amb bons ulls les baixes temperatures perquè afavoreixen que els arbres floreixin i comencin a donar fruits quan toca, i no pas abans d'hora. Ho han explicat avui a la xarxa. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Des d'Unió de Pagesos asseguren que les baixes temperatures actuals faran que les collites es recullin quan toquen i no abans d'hora. D'aquesta manera, la fruita, per exemple, estarà en òptimes condicions perquè haurà tingut un procés de maduració complet. De totes maneres, els canvis bruscos de temperatura poden malmetre la collita, com pot passar amb les carxofes del Baix Llobregat. És aquí on l'administració s'hi ha de volcar més amb les assegurances per pèrdues que reben els pagesos, que actualment són insuficients, com ha dit en declaracions a la xarxa el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente.
Hem de començar a pensar com a país que tindre una metodologia d'assegurança que fos bona. No, la que tenim ara, que ve del Ministeri, no és suficient i no cobreix realment les necessitats de la pagesia.
Vicente ha demanat que s'impulsi la recollida d'aigua de pluja per garantir el rec a tot el camp, en un context en què els embassaments estan a mínims i hi ha restriccions d'ús d'aigua per la falta de pluges.
A Sabadell avui finalitza l'operació fred activada per l'Ajuntament i les entitats estan a l'espera de saber què està previst a partir d'aquesta matinada per atendre les persones sense llar davant d'aquesta anunciada baixada de temperatures. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
En l'àmbit català s'ha activat el pla Neucat en fase de prealerta, i és que demà dimarts la cota de neu es situarà entre els 200 i els 400 metres, amb gruixos superiors als 2 centímetres. Sabadell és a la zona de perill moderat entre les 6 del matí i les 6 de la tarda d'aquest dimarts. Hores d'ara, quan l'operació està activada, el consistori obre un espai gestionat per Creu Roja durant les nits que les temperatures baixen dels 2 graus, on hi ha 15 places. A més, Càritas obre el seu espai d'acollida diurn, que resta obert des de 8:45 del matí i fins les 5 de la tarda, un lloc on es dona esmorzar, dinar i berenar a les persones sense llar que s'hi presentin. A part, també se'ls ofereix assessorament psicològic i administratiu. L'entitat, però, demana la construcció d'un alberg permanent per persones sense llar.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En clau municipal, avui ens volem fixar en la tasca del Parlament Europeu en relació als ajuntaments i com aquests es poden beneficiar d'allò que es promou des de Brussel·les i Estrasburg. Ens ho han explicat dos eurodiputats catalans del grup dels Verds Aliança Lliure d'Europa. Mon Carvajal.
Tots dos asseguren que a Europa les lleis es fan pensant en el món local. L'eurodiputat de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ho té molt clar i posa un exemple.
Jo crec que els ajuntaments saben que el Parlament Europeu és un gran aliat. Ho ha sigut en molts àmbits, no? I us posaré un exemple. Quan vam aquí regular el Fons de Recuperació Europeu, va ser el Parlament Europeu el que va demanar que hi hagués una reserva d'aquest Fons de Recuperació perquè els municipis gestionessin directament el Fons de Recuperació.
El vincle més perceptible entre els ajuntaments i el Parlament Europeu és la possibilitat d'accedir a diners, programes i subvencions per tirar endavant les seves polítiques locals. Per això, qui va ser alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Soler, d'Esquerra Republicana, els anima a fer-ho.
Jo faria una crida als que encara no ho fan, pot ser un ajut
Encara més tenint en compte que les finances municipals sempre són limitades, no? Però en molts casos fins i tot són precàries.
Un dels exemples de la relació entre el que passa als nostres barris i ciutats i Estrasburg és la consecució la setmana passada de la creació de la capitalitat del comerç de proximitat i el compromís d'Europa de preservar-lo i promocionar-lo.
Els caçadors del Ripollès han incrementat els senglars abatuts aquesta temporada i ja en porten 220. La previsió és que el nombre d'animals s'incrementi considerablement durant el que queda de temporada de caça, especialment davant la preocupació per la proliferació de porcs senglars a tot Catalunya. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Són una problemàtica per a pagesos i ramaders perquè en moltes ocasions es mengen els conreus o destrossen les finques, però a més perquè poden ser transmissors de malalties. Només a Ripoll, la Societat de Caçadors i Pescadors La Rama ja ha abatut 220 senglars des que va començar la temporada de caça el passat mes d'octubre. Ho explica Antoni Pineda, secretari de la Societat La Rama.
El cert és que vas a la muntanya i hi ha menjar, molt menjar. Molt menjar. Aquí tenim unes glans de roure que són exagerades, mentre l'alzina no ha donat clar aquest any. L'alzina té una gla molt petita i diem que serà per aquest motiu que el porc doncs, ha trobat un bon país o el tractem bé o no sé què, i té bon menjar i s'ha aposentat.
L'any passat l'associació va eliminar 180 senglars durant tota la temporada i enguany la xifra ha crescut. El període de caça encara no ha acabat i la previsió és que el nombre d'animals abatuts incrementi considerablement.
I repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional ha detingut a Sitges un pederasta acusat d'agredir sexualment diversos menors del seu entorn més proper.
L'ha arrestat ara en presó provisional, gravava les agressions ocultant el seu rostre i les penjava a internet a diferents canals del web fosc utilitzats per pedòfils d'arreu del món. Segons la policia, s'ha pogut identificar fins ara 6 víctimes d'entre 3 i 10 anys i s'ha provat que l'autor cometia agressions com a mínim des de l'any 2016. Les víctimes fins ara identificades eren fills d'amics o menors amb qui havia conviscut tots nens. La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes, ja que s'ha detectat que l'investigat havia estat monitor de diferents clubs de futbol.
Un acord entre les parts rebaixa la condemna al monitor d'un casal d'Artés, al Bages, acusat d'abús sexual a menors.
El judici s'ha celebrat avui a l'Audiència de Barcelona i ha acabat en conformitat. La fiscalia li demanava 24 anys de presó, però després d'admetre els abusos, la pena s'ha rebaixat fins a 2 anys i 11 mesos per un acord entre les dues parts. El jutge ha suspès la presó després del compromís del jove de no cometre cap més delicte en 5 anys i també de realitzar un curs de formació sobre educació sexual.
I França ha tornat a tancar el pas fronterer secundari del Coll de Banyuls, que aquest cap de setmana havia reobert el col·lectiu Esborrem la Frontera.
Una excavadora ha tornat a col·locar aquest matí 3 pedres de grans dimensions en aquesta carretera que connecta l'Espolla, l'Alt Empordà, amb Banyuls de la Marenda, França.
Entrem en cultura. Els guanyadors dels Premis Gaudí d'enguany han protagonitzat la tradicional rebuda al Palau de la Generalitat aquest migdia, una trobada que la presidenta de l'Acadèmia del Cinema, Judit Colell, ha aprofitat per tornar a reclamar l'aprovació dels pressupostos i garantir així un millor finançament del sector. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El fred que feia aquest migdia al pati de les Tarongers al Palau de la Generalitat no ha espantat els guanyadors i guanyadores del Gaudí que han participat en la recepció del president. La directora Carla Simó, l'actor Àlex Prendemul o les noies testimoni del documental El sostre groc han rebut la salutació de Pere Aragonès i de la consellera Natàlia Garriga. El president ha dit que s'ha demostrat que a Catalunya hi ha un gran talent.
Ens hi diga a on hem arribat i, per tant, tot el potencial de futur que tenim i que es pot fer cinema en un món globalitzat, es pot fer també cinema en una llengua de 10 milions de parlants i tenir els màxims reconeixements no només en el propi país, sinó també a nivell continental.
També hi ha hagut lloc per a les reivindicacions. Així, la presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, ha reiterat el seu missatge de la gala i ha demanat un acord per als pressupostos que ajudi a materialitzar els 100 milions d'euros més per cultura consignats.
I encara en clau cultural, Barcelona es prepara per la 12a edició del Festival Llum. Complirà l'espai públic d'instal·lacions lumíniques, enguany amb una especial reflexió sobre les crisis actuals.
Del 3 al 5 de febrer, el districte de Sant Martí s'omplirà d'obres lumíniques i sonores que tracten temes com la relació amb l'energia o el canvi climàtic. Destaquen instal·lacions com Another Moon, de Kimchi and Chips, i We Harvest Wine, de Thies Vinteker, impulsades amb energies renovables, o Atmospheric Lighthouse, una visualització de l'atmosfera de la ciutat a Torre Glòries.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet, i és que aquest migdia s'ha fet a Badalona el sorteig de la fase final de la Copa del Rei. Els anfitrions del Joventut de Badalona s'enfrontaran al Baskonia divendres 17 de febrer a l'Olímpic Badaloní, mentre que el Barça jugarà el dia abans l'eliminatòria de quarts de final amb Unicaja de Màlaga. D'aquesta manera, els badalonins eviten els rivals més difícils en un hipotètic camí cap a la final. No es creuarien abans ni en Barça ni en Madrid. Mentre que el Barça, que és l'actual campió de la competició, en cas de guanyar la primera eliminatòria, el duel de quarts, als andalusos, després s'enfrontaria el campió de l'eliminatòria entre Madrid i València. L'altre partit de quarts de final és el duel canari entre Tenerife i Gran Canària. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
La penya debutarà a la Copa del Rei de Badalona 2023 enfrontant-se al Baskonia en els quarts de final. Els verd i negres jugaran aquest primer partit divendres 17 de febrer a 9:45 de la nit, i en cas de passar a semifinals s'enfrontarien al guanyador del Tenerife Gran Canària dissabte 18 de febrer, també a 9:45 del vespre. Els altres dos emparellaments han estat Real Madrid-València i Barça-Unicaja. L'encarregat de treure una de les boles amb el nom de la penya ha estat l'exjugador i expresident de la penya Jordi Villacampa. L'actual president del Joventut, Juan Morales, ha valorat positivament el sorteig i ha agraït la mà innocent de Villacampa.
És bo tenir en compte que estan els 8 millors equips de la Liga Endesa, llavors cap partit serà fàcil, però sí que és veritat que per el que podia haver estat, Jordi Villacampa ha fet un molt bon treball i ens ha portat per el costat bo.
Aquest ha estat el resultat del sorteig celebrat avui al Badalona Centre Internacional de Negocis i que dona el tret de sortida a la Copa del Rei, que no se celebrava a Badalona des de 1984, fa gairebé 40 anys.
De la Copa fa uns minuts n'ha parlat també el director esportiu del Barça, Juan Carlos Navarro.
Jo crec que el Miquel està fent una primera part de temporada increïble. Té jugadors nous, em sembla que són 7 o 9. Especialment m'agrada molt el binomi Alberto Díez amb el Perri, però bueno, té un equip molt, molt compacte, un bon entrenador i serà difícil. La Copa del Rei és un event maquíssim per jugar, és un torneig que a tothom li agrada arribar bé, que això és importantíssim.
I més bàsquet, una notícia a última hora, males notícies pel Baxi Manresa, i és que Adam Wasinski serà baixa pels propers partits. L'aler polonès té una lesió al soli de la cama dreta que l'obliga a reposar unes setmanes. Així ho ha comunicat el club del Baixes fa uns instants, sense especificar, però, el període de baixa. I en futbol, el partit de la Copa del Rei d'aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra la Reial Societat serà dirigit per Jesús Gil Manzano, l'àrbitre que va expulsar a Robert Lewandowski fa unes setmanes. I també en futbol, a la Supercopa femenina, porta cua, i és que el Barça va guanyar la final, però l'Associació de Futbolistes ha denunciat a la Federació Espanyola, diu que ha menyspreat a les jugadores del Barça i la Reial Societat en aquesta final, ja que es van haver de recollir i posar elles mateixes les medalles, a diferència del protocol que segueix en la final de la Supercopa masculina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Que no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind. Quiero mil noches de cerveza y tequila, andar por las calles de tu manita y que todo el mundo te vea reír. Y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta el vivo retrato de Lady Madrid. Tal vez te vas, tal vez que empieza el verano y me quedo larga sin decir adiós. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. Con invierno al lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal. Si tú no estás, todo me sabe mal, yeah.
me sabe mal, me sale mal. Si tú me miras ya no nos quedan secretos, pero si vacilas te escribo un verso. Want to keep you on my mind. Mirar a tu lado y ver a tu fiel compañera, donde resolver todos tus problemas, lecciones de vida que no cumplirás. Tal vez te vas, tal vez que empieza el invierno y desnuda conmigo lo que eres pasar. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción, de un invierno lento, un verano al sol, recorrernos mil ciudades sin dar explicación y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal, si tú no estás. Todo me sabe mal, me sabe mal, me sale mal y me saben mal. Si tú no estás.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, deixa el govern municipal per centrar-se en la cursa electoral de cara a les municipals del maig. Això no implica, però, la sortida del PSC del govern de Barcelona, sinó que el substituirà la fins ara tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. Collboni, en una compareixença aquest migdia, s'ha mostrat convençut que tornarà a l'Ajuntament com a alcalde. Membres del partit a primera fila l'han aplaudit tant que fins i tot Collboni ha dit intentarem que això sigui una roda de premsa. Portava la seva intervenció escrita i ha llegit cada paràgraf en català i en castellà. Ha explicat que vol ser alcalde per deixar enrere una etapa de desencís provocada pel procés i perquè els barcelonins es mereixen tornar a estar enamorats de la ciutat. I de manera indirecta s'ha referit així als seus adversaris polítics principals, Colau, Maragall i Trias.
Obrir una nova etapa perquè els barcelonins i les barcelonites tenim el dret a mirar el futur amb il·lusió de nou. El dret a no conformar-nos amb fórmules del passat ja esgotades.